El gall del monestir.
A un quart de 10 del matí, puntuals a la cita, comença la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir. De moment en companyia de Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
A veure si heu de fer un mama, no?
Som capaços.
Que calgui, tal i com esteu col·locats, som un davant l'altre, segurament...
Un face to face.
Un face to face, un tet a tet. Sí. És curiós, no? Les expressions que fan servir diferents parts, el cara a cara sí, o el... O...
Però tot és en anglès, eh? Ara venia poc
no, el tet a tet no és un anglès.
El tet a tet no.
Francès.
Face to face, sí.
Sí.
I ara venia poc carrer i veia tot arreu, ja no me'n recordava, Black Friday.
Ah, sí. Black en parlem, Friday. Avui en parlem d'això.
Sí. Mira, jo ho diu a mort. Ja començo per aquí.
El què? El nom? El contingut?
No, el nom no.
La tradició?
No, el nom. El nom.
Que s'utilitza tot en anglès.
No, l'americanització. L'americanització, o sigui, no hi ha globalització, és americanització. Globalització és un eufemisme, és americanització absoluta. I a mi em sembla, no pel Black Friday en si mateix, sinó pel Halloween, per Noel, totes aquestes coses, que si es tractés de compensar, es tractés de compensar, és a dir, si allà també celebressin el tió...
La castanyada.
El tió i la castanyada, i aleshores, doncs, determinades coses, diria bé, mira, un va per l'altre. Però no, resulta que tu t'esborres en benefici de l'altre. I el que seria estimulant és que almenys que no hi hagi tant papanatisme i que aleshores els establiments, els comerciants, creessin ells coses que reclamin a la gent aquí. Però no cal copiar coses dels Estats Units, el Black Friday, sinó... per atreure els clients, que em sembla bé, facin el que vulguin, ells podrien crear coses que no siguin coses americanes, coses que siguin genuïnament catalanes, sorgides de la seva imaginació. No una cosa d'aquestes, perquè després del Black Friday vindrà
el Yellow Wednesday
i coses d'aquestes, i és clar, sí. Per favor.
Avui en parlem precisament d'això, vull dir que si vols els hi transmeto...
Sí, a més he escrit algun article sobre això, perquè és que clar, trobo...
Això és una invasió en tota regla, no?
Sí.
Una de les últimes que vam trobar el Víctor i jo és que es van convidar a l'Ajuntament a un acte que es feia d'una entitat que s'ha creat i està a l'Ajuntament li ha cedit la plaça, bueno, el que era l'antic Ajuntament de la plaça de Barcelona, una oficina allà per ajudar i intentar recuperar a la gent en atur de més de 55 anys.
Wise people.
Ja em diràs, la pobra gent que no té feina de 55 anys li foten el wise people, que els que l'hem d'ajudar no sabem què és. És gravíssim, això. La gent està a l'atur en català i resulta que han de trobar feina en una empresa catalana. I ara fem aquesta, que jo no sé com es diu.
Wise people. Wise people. Sí, sí, no, tens raó.
Clar.
I jo també reivindico que les expressions les fem nostres i que siguin que arribin a tothom. Però això passa molt els últims anys en què s'ha posat de moda tota aquesta tendència de l'emprenedoria, que els conceptes que es fan servir doncs són també anglosaxons, però vaja, sembla que no tenim gaire cosa a fer.
Però,
al contrari,
a mi...
Rogeli, perdona, sí. Rogeli, bon dia.
Hola, bon dia.
No t'havíem saludat.
Bon dia.
Abans de donar-li, perdona. Passejant-se per Sant Cugat, un dia volia fer un article sobre això, perquè és qüestió d'agafar la llibreta i un boli i anar apuntant, perquè ja ho veig contínuament. O sigui, si fas tot el que és l'eix, com en diuen d'això, l'eix comercial de Sant Cugat, és a dir, des del monestir fins a l'estació, que és Santiago Rossinyol, carrer Santa Maria i carrer Vall d'Oreig, només aquests carrers, botiga rere botiga, establiment rere establiment que hi ha, la immensa majoria són noms en anglès. Clar, i penses, però innecessàriament, a més, ja no és que siguin marques determinades, no.
Petit comerç que podria perfectament posar-ho o rotular
en
català, no?
Exacte, i li posen en anglès, i aleshores, a veure... si estic a Sant Cugat, el que m'agradaria, si vaig per Sant Cugat, és saber que sóc a Sant Cugat. Ara, si tinc la sensació que sóc a Manchester o a Liverpool, o a... no li veig la gràcia, tampoc m'agradaria estar a Liverpool i veure com si estigués a Sant Cugat, de debò, perquè per això ja em quedo a Sant Cugat. No vaig a Liverpool a veure establiments en català, retolats en català. Si no, vaig a veure en anglès perquè sóc a Anglaterra, no? Doncs aquí el mateix. Doncs no, posem noms que no volen, vull dir, que es podrien dir perfectament en català, i els posem en anglès perquè ens pensem que fa molt modern, això fa molt modern, eh? I si ho dic en català, ai, serà molt provincial i molt carrincló. I clar, amb aquesta mentalitat, doncs aleshores jo crec que t'allunyes del client, no el fas proper. T'allunyes, fas coses, una cosa que vols crear, vols donar una imatge de que el teu establiment és sofisticat, és una cosa moderna, i al final, escolta, vens Vetes i Fils, tu, saps?
Sí, que també està molt bé aquest nom, Vetes i Fils. Rogeli, hem derivat a aquesta conversa, ja veus, perquè estaven els dos sols, i dic, avui fareu un tet-a-tet, un face-to-face, i clar, amb aquestes expressions que ens han sortit, o un cara-a-cara, que també és la que correspondria, hem derivat en aquesta conversa que ens ha portat a parlar del Black Friday, que precisament avui el tractem, després d'aquesta tertúlia, amb comerciants de Sant Cugat. I has sentit la intervenció del Víctor.
Jo hi afegiria també que, no sé si s'ha dit, que, no ho sé, jo soc molt partidari, això que deia el Víctor, primer de retolar en català. De fet, des de l'Ajuntament s'havia fet una campanya que diem en català, retolem en català. De fet, hi ha un servei de política lingüística que qualsevol retolació es pot traduir, si hi ha gent que per
gratuït, exemple, és gratuït.
Sí, perquè de fet, a vegades veus alguna retolació que no és correcta, fins i tot faltes en català, que dius, home, no cal.
Només per afegir el que dius tu, ara surt el diari que de tot Catalunya Sant Cugat és la ciutat que entén i es parla més bé el català.
Aquí el anàvem a petar ara, d'aquí una estona.
Això d'una banda, o sigui, podem retolar en català i podem retolar bé, encara que hi hagi gent que no l'hagi estudiat bé o no en sàpigui o té dubtes sobre la retolació, sàpiguin que hi ha un servei que està que és a l'abast de tothom, per tant, fins i tot petits texts es poden portar per corregir, els miren, vull dir que si volem fer les coses ben fetes en aquest sentit ho podem fer. Jo aprofitaria també aquests dies, bueno, l'altre dia em van enviar un WhatsApp d'aquests que n'hi ha que ni te'ls mires, però que parlàveu també parlàveu una mica també dels productes de retolar en català també, però jo també parlaria també dels productes de proximitat, allò que tenim a casa nostra. A vegades ens atabalem buscant regals, en fi, a mi m'atabalen una miqueta, jo
aquestes
ho dic ara.
Dates ja veig que...
Aquestes dates, amb tot això dels regals i tot això, doncs bé. Però hi ha una cosa que és important també, que intentem... ja et dic, sóc anticonsumista, però si hem de consumir alguna cosa, home, que sigui de casa, no? Allò de proximitat, i en tenim un fotimer de coses, em van enviar un correu que deia això una miqueta, no? Comprar regals de Nadal, això, que ara jo no voldria pas fer-ne publicitat, ni diré cap marca, però a petites empreses autònomes de caire local, la veïna que té un catàleg, o un artesà que té una bijuteria aquí a la nostra ciutat, o la veïna que té una botiga al barri, per tant, que elabora productes de casa nostra, una paradeta del mercat, que n'hi ha, cada any n'hi ha, de parades, i cada dijous hi ha paradetes aquí a casa nostra, i no sé, que d'alguna manera no cal que anem a les multinacionals, ja, ni per retolar ni tampoc per comprar segons quines coses. Aquí tenim una miqueta de tot.
Aquí hi ha una cosa.
I no cal dir els torrons de Gramunt, això no ho deixem. Sí.
Bueno, aquí hi hauria
la xocolata.
Però aquí hi ha una cosa que també cal contemplar, que és que en aquesta època i en aquest temps que vivim ara mateix, saludem el Cristian Treceño.
Hola, bon dia.
Hi ha una cosa que es diu internet.
Sí, no.
I això i ara molt tira molt.
T'ho porten a casa, hi ha moltes comoditats, segons com fins i tot està molt bé de preu. Però, mireu, els productes de proximitat són més nostrats, fem un favor a molta gent que treballa al nostre costat, i a més, ja no parlaria tant de regals com de productes, per exemple, també de consum, de consum, vull dir, de
menjar, dia a dia.
De menjar, per exemple, no? Home, uns espinacs o un enciam o unes escaroles comprades en un productor d'aquí del costat, doncs tenen un altre gust. Això ho sap tothom, i buscar, i existeix en petites llocs, en petites botigues, amb gent que té un hort. Aquí a Sant Cugat, per exemple, tenim una gran una associació que es diu l'Ortiga.
Sí, els vam tenir aquesta setmana precisament.
Doncs que aquesta gent fa una feina increïble, i de productes de quilòmetre zero, i productes ecològics que estan molt bé. Ara hem parlat dels regals, dels productes de consum, no? Però vull dir, m'ha vingut una miqueta...
Bueno, però és una mica la defensa del que és propi, no?
Sí, hem de consumir els nostres productes, si pot ser, vull dir, perquè en molts casos tenen més qualitat. No sempre són els més barats, també tot s'ha de dir, però... com a mínim sabem el que mengem.
No són els més barats, però tampoc...
Bon dia.
Bon dia.
No s'ha tret la gorra.
No són els més barats, però amb el car que està tot... Però és que amb el car que està tot tampoc hi ha tanta diferència de preu.
No.
I la qualitat es nota, eh?
Nosaltres fa poc que hem canviat els hàbits de consum a casa, de moltes coses, evitant envasos i tal. Bueno, fa poc, farà 3 o 4 anys, Però la veritat és complir el carro de la compra per 4 persones que som a casa... a una fruiteria normal a Sant Cugat, doncs igual ens costava entre 20 i 25 euros. Val a dir que les nenes i la meva dona no dinen a casa, per tant, per això és tan poquet, però és que comprant productes de proximitat i ecològics ens costa 27-30 euros el dia que t'emportes, jo què sé, pèsols o faves que són més cares o el que sigui. Però vull dir que no és molt més car. O sigui, igual hi ha entre 20 i 30 euros de diferència al mes de comprant en un lloc o comprant en un altre.
Canviem de tema. Heu anat a veure Cabaret?
Encara no.
Sí.
Sí. I sí. Dos sís per dos nos.
I dos nos.
Encara. Però els que no, no hi anireu o... No us interessa?
No, és que tinc feina, tinc molta feina.
Tu, Rogeli.
Jo, a veure, espera que em penso l'excusa en un moment.
Escolta, tens molta feina, però fan
set
funcions,
Ja. Vull dir que tenen possibilitats.
I hi ha invitacions per intel·lectuals com tu,
Doncs ara entra aquí la vostra feina. Paga o no paga la pena? És un bon espectacle el que vau veure ahir? Ui, quin compromís.
Esclar,
podeu posar excuses?
Tot teníem en memòria la pel·lícula.
I
no es pot comparar. I a més, aquesta noia, l'actriu, que es fa anunciar, sembla que ha fet una reclamació perquè no sortia Cabaret sol, que és lògic, no? Surten 25 actors. I en canvi ella s'ha fet anunciar com a especialment protagonista, no? Aquí hi ha la foto d'ella...
Sí, sí.
Amb Cristina Castaño.
Sí.
Quan surten actors... Gestius...
Coneguda com la psicòloga de Aquí no hi ha qui viva.
Ah, sí?
Sí, és que no d'aquesta sabia... sèrie que...
Jo no sabia qui era.
No s'acaba mai, tampoc.
No, jo tampoc sabia qui era.
Sí,
ja, no
sí,
sabia...
sí.
Fixa't, tu que estàs en aquest món... No...
Bueno, la tele la miro poc.
S'ha
fet denunciar i resulta que no. Aquí la foto és una figura, però quan ha actuat...
Què vols dir, que no? Que no surt ella?
No dono la talla per ser una primera. Que... No.
O sigui, no t'ha agradat la...
No és que no hagi agradat els comentaris generals que hi havia, de la gent entesa, sobretot gent molt posada en aquest món, doncs deien que no donava la talla. I és que feia un mes que no la feia. Van alternant, saps? O havia tingut algun problema, potser estava actuant a la tele. I s'ha reincorporat ara i no...
Estava desentrenada.
Això no és excusa. Està jugant amb una lliga de primera divisió.
Exacte.
Si una persona paga 50 euros per veure un muntatge...
55.
O 55, és igual. Però si estàs jugant a primera divisió, no pots fallar un gol o un penalti.
Home, el Messi ho fa, de tant en tant. Comptades vegades, però després ho compensa, saps?
Però
després ho compensa.
Acaben guanyant.
Quan el noi que feia el protagonista té més paper que ella... perquè de fet està sempre en escena, no?
Sí, bueno, és que
és que es paga el que és mediàtic, eh? Sí. Encara que siguis, tinguis molt paper i
però
siguis
que,
bo,
no, ni tu ni jo sabíem que era una senyora sí. que surt a la tele.
No, a mi m'ho va dir la meva dona, eh? Vaig anar amb la meva dona i a la nit vam buscar un canguro, tota la història, i vam marxar a la mitja part.
Sí?
Però per un cúmul de circumstàncies, eh? O sigui, teníem... Estàvem en una localitat... Ens van convidar, eh? Vull dir que però vull dir, ens va tocar... Vam arribar justos, estàvem en una a última fila, no es veia pràcticament res, però és que a més teníem gent al davant que no callava i no parava de moure, és que a mi això em posa molt nerviós, encenent el mòbil per llegir el programa. O sigui, a mi aquestes coses em posen molt nerviós. O sigui, la falta de compostura en una sala quan hi ha una gent treballant dalt d'un escenari. Que...
I tots aquests que fan això són gent que no van mai al teatre, eh?
Clar.
Habitualment, sí.
La gent educada no ho fa, això.
Bueno, molt probablement, molta de la gent que teníem al voltant no havia pagat per veure la Cristina Castaño o eren convidats, eh? Perquè hi havia una combinació. Però el tema és que entre això... I entre que em va semblar, sincerament, una mala feina, doncs vam marxar a la mitja part. Vull dir, no...
Doncs la segona part encara pitjor.
Doncs imagina't. No ho entenc. Sí, o sigui, és un d'aquells muntatges que no els entenc. O sigui, jo no entenc com una persona cantant pot desafinar quan és cantant. No entenc com poden fallar coses dins del muntatge com van fallar ahir. Jo agraeixo molt la invitació, perquè em venia de gust veure el muntatge. O sigui, nosaltres teníem pensat anar-ho a veure. A mi els musicals particularment és una cosa que quan són bons, són bones partitures, quan són bones històries, doncs és un gènere que m'agrada anar-lo veient. Però ahir o sigui, només et dic que perquè la meva dona volgués marxar, que sempre ho vol veure tot fins al final per si s'arregla, ja...
Vaja, pot passar, pot ser que agradi, pot ser que no agradi.
No, però la gent no va notar res, el públic que hi havia, que tot li estava bé, eh?
La gent, jo crec que és un muntatge que és que no entenc, no, a part l'adaptació, és insuficient. O sigui, no sé quin tipus d'adaptació han fet, però la història queda coixa, vull dir, dramatúrgicament hi ha moltes coses que es perden. No sé, hi havia moltes coses, el número del moni em va semblar com, bueno, ara toca moni i el passem per sobre, fora. I és una cosa que sap greu, perquè tens un molt bon material per treballar i un resultat que molt probablement anirà molt bé de taquilla, això no en cap... I tindrà moltes crítiques positives segurament de molta gent que li agradarà, però ostres, estàs d'acord, no?
Sí, sí, Víctor?
No, jo tinc feina, tinc molta feina. No,
no. Continues amb feina.
Sí, no, m'hi podré anar.
Què hi farem? Què hi farem? Per cert, aquest cap de setmana, no sé si sabeu que es fa... De fet, es fa simultàniament, però amb dates diferents, la projecció de la mostra BOC, que és una mostra, i també són uns premis, que impulsa Òmnium Cultural arreu del territori. Em sembla que són 25 ciutats catalanes que hi prenen part, entre elles Sant Cugat. Justament aquest cap de setmana és quan es passa la mostra aquí a la ciutat. Dissabte i diumenge es fan dues sessions. I és una convocatòria per difondre i per destacar les versions originals en català. Però de què? De curtmetratges, de websèries i també de microcurtmetratges, que són unes historietes de 2 minuts. Entre els curtmetratges que es projecten hi ha un santcugatenc que presenta Les claus, que és per primera vegada, és del Pau López, que m'imagino que el coneixereu, i es presenta per primera vegada a Sant Cugat. És una iniciativa que just ara comença, eh? Vull dir, és la primera edició d'aquests premis i aquesta mostra BOC. Vosaltres que sou...
Però tot això que expliques tu també és molt interessant, però els cartells que hi ha en poc carrer no s'entenen res. No diuen res d'això, eh?
Vull dir que bueno, també em sembla bé aquesta observació.
Jo ho he llegit i he pensat, bueno, què deu ser això?
No t'ha arribat res.
No m'ha arribat cap interès. Una cosa això per un metratge i tal. Explicant-ho tu, entens que val la pena.
Jo no he vist aquest curt del Pau López, però el Pau López és, molt, és un bon director, és, ell vol ser director de cinema, el que passa que vull ser camí aquí costa molt, perquè si ja costa fer teatre, imagina't el cinema, perquè un individu sol en cinema és ningú, vull dir que necessites
sí, un bon equip,
un equip immens de, són, sí. I a més són, tot costa molts diners, no? El teatre, el cinema és caríssim i a més posar els projectes en marxa trigues anys i costa molt. És molt car estudiar cinema, i si, sobretot si vas a l'ESCAC, que és caríssim, és bona escola, però és caríssima. I després, un cop acaben, clar, tota aquesta gent, n'hi ha que són molt bons, francament, però obrir-se camí és molt difícil. I clar, has de fer curs i coses d'aquestes per intentar realitzar-te una mica, però no he vist aquest curs seu, però és un bon director.
Però de totes maneres, o sigui, tota aquesta feina que per algun lloc s'ha de començar, com deies, Víctor, fent curs, fent precisament doncs això, websèries, han d'arribar al públic. Si es fa aquesta feina però no arriba al públic, tampoc no serveix de res. I segurament iniciatives com aquestes doncs, intenten donar visibilitat, no? Posar una mica en l'aparador aquesta feina que es fa. És una ajuda, no?
Però això és sense públic, tot, sí. Vull dir, el cinema, vull dir, el teatre, els titelles, la música, un llibre, si no hi ha públic, allò, en un calaix,
no fa res.
Clar.
És interessant, per això, que es faci i es promogui, i jo crec que se li hauria de donar encara més suport des de tots els àmbits, públic, privat i sobretot també tots els mitjans de comunicació, com feu amb els de Cugat.cat, a aquestes iniciatives, perquè darrere d'aquestes iniciatives que semblen de poca gent, doncs hi ha un gran esforç i moltes vegades hi ha gent de molta vàlua que han treballat moltíssim per presentar-nos un curt que dura 5 minuts o 3 minuts. Allà hi ha moltíssima feina i això no tothom ho sap valorar. Hi ha gent que sí que ho saben valorar i ho aprecien. I aquí voldria fer una miqueta de record també d'un grup de Sant Cugatens que en dèiem curts o alguna cosa així.
Curts i més? No, sí. Era curts i més?
Em sona i ara no sé exactament.
Que durant uns quants anys, ara em sembla que van deixar de fer-ho, sí. Allà al monestir, a la plaça de l'Om.
Sí. El Dani Codorniu.
Exacte, el Dani Codorniu. Sí,
fent un certamen o una mena de...
Exacte, i era interessantíssim. Sí, sí, veies coses que eren algunes molt experimentals, si tu vols, però coses molt creatives que diuen molt d'un país i d'una gent que té iniciatives pròpies i que té ganes de fer coses diferents. I realment era impressionant, Jo hi anava cada any i m'agradava moltíssim.
Molt veies
coses molt, molt ben fetes, però molt treballades.
No va tenir èxit?
I molt interessant.
Sí,
feia.
I per què no va continuar?
Però es va deixar de cop i volta, aquest any per no es va fer, i l'altre em sembla que ja potser tampoc.
Jo crec que fa més,
ja fa
dos
anys
o més que no es fa.
Com a mínim 5 o 6
anys. Sí, sí, per això.
Ui, el temps ens passa.
Jo no havia obert cap ninot que ja no es feia.
A mi em va saber molt greu que desaparegués, no sé per quina raó, no voldria entrar
a vegades són coses organitzatives, no és el públic, a vegades depèn. Sí.
Va ser un cúmul de circumstàncies,
però tenien gent i jo els vaig dir, Déu-n'hi-do,
sí.
Déu-n'hi-do, a més era la fresca, s'estava bé, ho feien de cara a l'estiu, sí. Vull dir que venia molt de gust,
sí, però va ser un cúmul de circumstàncies, ja. Nosaltres recolzàvem el projecte i
això, curs i més, es deia ara.
Jo crec que sí que es deia curs i més, l'associació.
Ara m'ha sortit, sembla que sí.
Però el nosaltres recolzàvem, és molt llarg d'explicar, o sigui, és igual, però els donàvem recolzament i jo me recordo que el penúltim any va haver un cúmul de circumstàncies que es van acabar de cristal·litzar l'últim i van fer que allò doncs desaparegués. Per motius personals dels organitzadors i també per falta d'entesa amb l'administració i diverses coses. Vull dir, és allò d'aquelles coses que dius, hosti, pues quina pena, no? S'hauria de recuperar. Sí. Una cosa xula.
El que deia el Rogeli, això és veritat, quan tu veus un curt pot ser de 5 o 20 minuts, no? Màxim, si no, ja no és un curt, ja és un mig metratge o així, però darrere d'allò, encara que només siguin 5 minuts, hi ha una feinada immensa. De fet, per fer un anunci, que pot durar un minut o també hi ha una feinada immensa, eh? Sí. És com rodar una pel·lícula, és una cosa que són caríssims, i al final queda mig minut o un minut. Doncs un curt també és molt laboriós, és com fer una pel·lícula petitona, però hi ha una cosa molt meritòria que aquí no tots els actors professionals estan disposats a fer-ho, però n'hi ha alguns que ho fan, i és molt, molt lloable per part seva, que quan un actor important accedeix a treballar en un curt, sap que ho fa de franc, perquè pobres no tenen un duro, no hi ha res, allà, tots, i a més són novells, acostumen a ser gent jove que intenta fer coses, i el fet de tenir algú allà, una figura...
Bueno, és una empanteta.
Clar, donarà visibilitat a aquell curt que si no, no potser no el veuria ningú. I el fet que hi hagi noms que es presten, noms ja consagrats, diguem-ho així, que es presten a intervenir en aquell curt, és molt, molt d'agrair, perquè saben que no en trauran res, allò no els, ni els hi donarà diners, ni ampliarà el seu currículum,
bueno, suposo,
ni res.
Que és empatia, és no? Que ells també recorden, sí, dels seus inicis, sí, i deuen pensar, doncs, per què no, no?
És la part de vocació.
I també pensen, sí, que potser sortirà una menava, aquell director nou que comença, i potser serà una primera figura, i quan ja sigui un gran professional es tornaran a contractar.
No se sap mai.
Ho fan amb aquesta intenció, també.
No se sap mai.
Jo soc director de cinema de primera carrera i m'he trobat amb això, de fer curs i tal, i batallar, i a més no hi havia els recursos que hi ha ara digitals, que són una meravella. O sigui, jo me'n recordo l'últim any de carrera, que entrem el primer dia, ens tocava una assignatura que hi havia una part d'edició cinematogràfica en vídeo, normalment es fa l'edició cinematogràfica. Quan s'estudia cinema es treballa molt en vídeo i menys amb cinema, amb cel·luloide, perquè és
més costós,
és molt car. És molt car. Aleshores, era una classe de llenguatge, no sé com que era, però arribem allà i ens cita el profe a la sala d'edició i entrem i només hi havia ordinadors. Els ordinadors que es deien Tulip, que van ser els primers ordinadors especialitzats en editar vídeo. Estem parlant de l'any 96, 97, 98, no sé, por ahí. Hòstia, entrem allà i ens trobem només ordinadors i diem, però què ha passat aquí? Què és això?
A l'oficina.
Veniu. Diu, què hem posat aquí? La sala d'informàtica? Diu, no, veniu. Veniu, poseu-vos al meu voltant. Jo estudiava al Regne Unit, llavors teníem la sort de que les assignatures pràctiques eren molt poquets. I igual érem 6 o 7 persones al voltant del profe, i el profe engega l'ordinador i es posa a editar una pel·lícula, però com qui edita un document de Word, o sigui, seleccionant un fragment dels fotogrames, lo corto, lo pego aquí, bueno, lo que ara, qui hagi trastejat una mica,
sí,
una aplicació de vídeo...
Aquí en diem muntatge, no?
Però lo que ara la gent està habituada a fer amb el seu ordinador, no? Però en aquell primer moment, quan ho veus i veus lo fàcil que és que ens haguessis hagut de veure la cara, perquè va fer aproximadament 30 minuts la feina de 7 o 8 hores d'edició que necessitaves abans amb una taula d'edició de vídeo normal, no? Mm. Això ells ho tenen guanyat, els nanos. Però jo m'hi vaig trobar amb això. O sigui, estaves fent curtmetratges, estaves intentant treballar i tal, i fer cinema. A mi el que passa és que el cinema al final em va tirar més al teatre, no? Però, hosti, jo crec que quan un actor va treballar amb gent jove, és un acte de generositat de passar el relleu i de passar coneixements. Mm. Perquè jo recordo el que aprens quan estàs treballant amb un actor que ha fet moltes pel·lícules, que t'està aconsellant, que s'està portant de forma professional, que en determinats moments et resol coses a nivell... a l'hora de plantejar l'escena, saps? Petits detalls, petites coses, que són molt importants després i que aprens moltíssim. I jo crec que més que intentar trobar una menàvar, almenys jo amb el que m'hi he trobat... és gent que realment treballa per generositat, o per coneixença també, generositat.
Però si a més a més troben la Menàvar, els hi va millor, eh?
Home, clar.
Home, mira, la Menàvar no, però hi ha un curt de l'Aina Clotet, també, que es diu Víctor... Jo diria que és Tiger.
Es diu Víctor?
No.
Ah.
Es diu Es diu Tiger. No crec que es digui... No crec que es digui Tiger.
Ja.
Es diu Tiger, crec.
Què és Tiger?
Tigre.
Tigre.
Allò que parlàvem al començament de la tertúlia. Bé, doncs aquesta mostra, que a més són premis que tenen dotació econòmica, que no estan pas malament, tenen les tres categories. Hi ha el premi del jurat, i el premi del públic. El públic també pot votar. I
on
pot...
es projecten?
A Cinesa.
Però això es fa només a Sant Cugat o a diversos llocs alhora?
Es fa a diferents municipis, diferents entitats. Aquí a Sant Cugat es projecten a Cinesa a partir de les 10:30 del matí, 10:45, dissabte i diumenge, o dissabte i diumenge, diria, que es fan dues sessions. I són dues sessions llarguetes, de veure uns quants curts i un parell de llargmetratges cada dia, un per dia. Però vaja, que és una... Digues.
No, dic que a vegades, normalment els curts, clar, molta gent se n'oblida perquè, clar, no té gaire recorregut, malauradament, el curt, no? Perquè per exhibir-se, per veure'l, és difícil a vegades. Hi va haver una norma que va durar uns anys que abans de cada pel·lícula les sales havien de projectar un curt i tot això va desaparèixer. Però a vegades sí que queda alguna a la memòria. A mi me n'han quedat dos de curts que no recordo el títol, però sí recordo que em van impactar per la qualitat. Un el feia l'Agustín González, que es va prestar, això que deia el Cristiano, es va prestar, vull dir, era gent jove que feia un curt, i ell es va prestar a fer-lo, era el protagonista, tota l'estona ell, un home que tenia ganes d'anar al lavabo, de pixar, no? I que no podia.
Interessant l'argument.
No.
Bueno, és que l'argument a lo millor s'ha de descobrir, eh?
No.
Això era només la forma,
potser. No, però no, és que...
La base era aquesta, no?
Sí, però d'una cosa absolutament banal de la vida i una cosa i d'una necessitat que tenim tots, perquè no crec que no es pot viure si no hi vas al lavabo de tant en tant, em sembla. Doncs aleshores... El nivell de la interpretació d'Agustín González era fantàstic, un home que volia i no podia, anaven passant coses que no podia anar al lavabo de cap de les maneres, i es moria de ganes i tal, fins que al final, pobre home, i la cara d'èxtasi de poder-ho fer, si allò no ho feia un gran actor, allò
no tenia gràcia,
no funcionava. I tenia l'Agustín González fent aquell paper, dius, aquest home està fent això, no cobra ni un duro, i el temps que ha costat fer això, i ho va fer com si estigués fent una pel·lícula grossa. I després una altra, que tampoc recordo el títol, que la feia, em sembla que era l'Ariadna Gil i el Coque Malla, i tot passava en una andana d'un metro, hi havia una noia asseguda en un banc, i un noi cap allà i que es fixava en ella i era tota l'estona el que anaven pensant l'un de l'altre, s'havien fixat l'un a l'altre però no es deien res, perquè no es coneixien però s'agradaven, i el que anava pensant ella i el que anava pensant ell, pim-pam, tota l'estona esperant el metro que vingués. Hosti, i tenia una mantenia el ritme, l'atenció de l'espectador, i era molt bo. I et treus el barret quan veus aquestes coses. Hosti, està molt bé. Fixa't, han passat molts anys, estic parlant de fa bastants anys, eh?
I no
els he oblidat aquests curts.
És curiós que el format de relat curt en teatre ha trobat una fórmula d'exhibició relativament exitosa, com és el microteatre.
El microteatre.
I en canvi, els curts que porten molta més trajectòria, no.
I per què es va treure... el curs quan feia una pel·lícula
abans de la pel·lícula es feien curts
i la gent els interessava, no era un anunci, era un curt. Per què s'han tret ara?
A les sales no els interessa tot això. Ells
però
van dir,
el públic sí.
Sí, bueno, el públic depèn. Bé, home, és millor això que passar-te tota la publicitat que et posen. Perquè abans et deien, la sessió comença a tal hora i la pel·lícula tal. Ara ja no et diuen això, diu la sessió. Perquè piquis i estiguis sota l'estona pensant que la pel·lícula... Ja saps que la pel·lícula no comença a aquella hora, però que no saps exactament quan començarà, si al cap de 5, 10 o 15 minuts de publicitat que tens davant, doncs aleshores... I clar, ells volen... els molesta tot això, perquè el curt no els hi dona un duro per ells, i això és una cosa que els hi ve imposada i s'ho treuen de sobre.
Sí, sí. Mm-hmm. I amb això que diu això que diu el company,
el Víctor.
El Víctor, sortia Vicente ara, tu.
Perdó. No,
Vicente, no. El Víctor, una mica de fàcia nominal abans. El que és una vergonya és quan vas a veure una pel·lícula infantil i tens els nanos allà sentats 25 o 30 minuts amb anuncis, que quan comença la tele ja volen marxar.
I de vegades vigila quins anuncis.
amb això vegades?
No tens raó. Bueno, jo crec que sí, no es controla, eh?
No, clar, eh? Perquè l'anunci ha pagat perquè siguin...
Home, clar, però si tens una projecció infantil que saps que aniran criatures, hi ha coses que potser sí, les
no
hauríem de revisar abans.
No apte, això és veritat, però jo no tinc present d'haver-m'hi trobat amb això, però no m'estranya, eh? Però el que sí que vas amb canalla petita i que et fotin 20, 25, 30 minuts d'anuncis i dius, home, pot ser...
Sí, perquè has pagat... És clar, és que és fort, perquè tu has pagat l'entrada de la teva... per veure una pel·lícula. No has pagat per veure anuncis. I, clar, si a sobre, si no paguessis, és diferent. Diu, mira, com que li fem de franc, o fem un preu molt mòdic, ho hem de compensar amb la publicitat. No, el preu és el preu de les entrades, que són caríssimes,
sí.
I a més, diu, no, però és que abans d'això, vostè s'ha d'empassar tota una bateria d'anuncis que li posarem.
I et barregen els anuncis amb alguns tràilers. O sigui, potser...
Sí, clar. Sí, perquè no...
És una mica més enganyós, no? Perquè t'estan dient, no, és que t'estem les pròximes estrenes, clar, val? Sí, pròximes sí. Estrenes.
Però això ja... estava bé abans, quan et feien dos o tres tràilers de les pel·lícules sí. I dius, ah, mira, doncs aquesta té bona pinta, aquesta no, tal, no sé quantes, però estava
sí,
bé.
Això també sí, està sí. Bé. Que però... substitueix els curts que deia el Jaume. Una mica, bueno, no? Sí. Són com petites píndoles.
Sí. Bueno, sí.
Però allò és comercial i els curts no, els curts eren professionals.
També requereix un professional, fer un tràiler. No el fa qualsevol,
És un resum d'una història, també ha de tenir gràcia el tràiler.
Un bon tràiler. Un bon tràiler.
És difícil, eh?
Ja. Sí.
Estàs explicant una història comprimida en dos minuts, el que duri el tràiler.
A més, darrerament, poder en els últims 5 anys, veus un tràiler i ja has vist la pel·lícula. Sí. A mi això em fot nerviós.
Sí,
perquè
clar.
Dius, escolta, no m'has... No.
Doncs no deu ser massa bona la pel·lícula.
No, però a més a
més... O és molt bon tràiler.
Molts tràilers... Estan més llargs, a més a més.
Molts tràilers els veus i parlo amb la Laura, amb la meva dona... Diem, no, ja fem la senyal aquesta, no anirem. Perquè ja veus, no, això no anirà.
Curiós, un truc que es fa servir i que ja pots dir, ja no cal que hi vagis a veure-la, sí. Normalment, és que quan, basat en fets reals. Quan surt aquest rètol, jo crec que ja no cal que hi vagis, perquè intentes, vol dir que el producte intenta compensar-se utilitzant allò. I, escolta, tu explica la història i si està basat en fets reals o no, ja ens assabentarem. Però quan has de dir això com un eslògan per reclamar públic, vol dir que la cosa no aguanta per si sola.
No, però hi ha un roses excepcions, eh?
Home, sí. Per sort.
Home, jo vaig anar a veure aquesta setmana Sully de Clint Eastwood.
Ah, això t'anava a dir?
I em va semblar una molt bona
sí,
pel·lícula.
Sí,
està
bé. Sí. Em fa mandra aquesta pel·lícula.
A mi potser també em feia una mica de mandra la història, perquè sí.
Sí. Encara la fan?
Cinesa.
Sí, aquesta setmana jo l'he anat a veure.
Cinesa i Yelmo.
Yelmo. A mi la pel·lícula m'agrada...
Yelmo, fotuda.
Cinesa i Yelmo. Tots dos.
També cinesa.
Tots dos.
M'agrada com està feta, fins i tot em recorda una mica la manera de fer, potser de les pel·lícules més antigues,
és
més clàssiques.
És un dels clàssics que queda, Clint Eastwood.
Sí,
és un dels,
sí clar, però la veritat és que em va agradar molt com està plantejada la història.
La pel·lícula és interessant.
A mi em va agradar, Jaume, ara, per gustos colors.
No, però... Però que, a més, el Clint Eastwood em mereix una confiança, eh?
Sí. Home, jo crec que fa...
Sí, passa que hi ha pel·lis
que
fa bons
treballs, clar.
Sempre estan ben fetes, però...
En general, el Clint Eastwood, el que ha fet últimament, tot és molt raó.
Vota Donald Trump, però fa grans pel·lícules.
Exacte.
Sí. Ho compensa. Sí. Es redimeix amb les pel·lícules.
Sí, vota Donald Trump.
És el publicar allò...
Va fer campanya.
Sí.
Molt abans que ha sortit. Ell va ser
l'alcalde de Carmel, fa molts anys, sí. Era l'alcalde del poble.
Però
no té
que veure amb el tram, això no.
No, però ell és republicà. No, clar que no. Però ell és republicà.
Però era independent, no?, quan feia d'alcalde, diguéssim.
Sí,
bueno,
sí.
Com el tram, però...
Exacte, el tram també.
En plena campanya, l'única gran figura que va sortir del món de l'espectacle va ser el tram, va ser el Clint Eastwood, el tram. Sí. I només el Clint Eastwood que guanyava tothom, i el tram estava sol, i el tio aquest va sortir i el va pujar.
Vinga, Rogeli.
Jo el que volia dir és que en la línia que hem estat comentant al principi de tot, de cinemes, de curs i tot això, jo també inclouria un altre tipus de pel·lícules i documentals, que són, per exemple, els cinemes, els cicles de cinema de muntanya, per exemple, que es fan...
Torelló.
Que fa Torelló. Els cicles de terror que fa Sitges, però també a Sant Boi, que Sant Boi no se'n parla gaire i en canvi fa molts anys que també ho estan
fent. I aquí
fent.
Es fa el Fantàstic, sí. Que es presentarà la setmana que ve.
Exacte. Doncs jo el que estava pensant mentre estàvem parlant de tot plegat és que realment es van tancar en un moment determinat moltes sales de cinema de Catalunya i a mi em va doldre moltíssim perquè a part d'això eren també espais polivalents que s'hi feien moltes altres coses.
I sales històriques algunes, sales, precioses.
Exacte, exacte. Algunes encara deuen, encara, jo sé d'alguna que encara existeix i deuen estar plenes de pols i poca cosa més perquè s'han quedat tal com es van tancar. Mm. Sobretot en les terres més de Ponent o cap a... Bé, el que volia dir és que realment aquesta inquietud dels catalans pel cinema hi és i ha sigut sempre.
Per la imatge i per la fotografia,
que sí,
també.
Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Grans fotògrafs.
I descobrir pel·lícules sí. dels anys 30, 40, dels anys 20, per exemple. Jo sé que cap al Pallars, per exemple, el museu concretament d'Esterri, cada any fan un cicle, per exemple, de cinema de muntanya, que diuen, i redescobreixen pel·lícules de la zona, o que han estat filmades o han estat realitzades en les zones de muntanya, i tenen molt interès històric, antropològic i fins i tot doncs, de coneixement del que era la nostra Catalunya més profunda en aquell moment, i per tant tenen un valor per mi molt important. Amb això vull dir que està molt bé tot el que és cinema comercial i d'entrant en tant, com dèiem, hi ha pel·lícules que realment valen molt la pena i d'altres que no, així de clar, que ens les podem estalviar. Però també ja dic això, tenim a Catalunya doncs, un pòsit, crec, i una història del cinema que és molt important. A Espanya també hi és, perquè ens les sabem de memòria, perquè de petits, a l'època, els que tenim una edat, doncs veiem un tipus de cinema, les pel·lícules, les espanyolades que deien, no, però que al darrere del qual hi havia, en molts casos, uns grans actors que van fer unes pel·lícules que van estar força bé, algunes d'elles, altres que no, altres que eren radicalment de dretes o que hi havia un missatge més que pervers.
Les que ara passa a la televisió espanyola.
Exacte.
A segon canal.
Als dos. Sí, sí. Sí, sí.
Em permets un moment, Carme? Sí, és que veig que se'ns tira el temps a sobre. I,
bueno, ja estem...
Sí, i jo volia fer un agraïment... abans de... perquè no he tingut ocasió encara, volíem agrair a Sant Cugat i de fet a Catalunya, perquè va venir gent de més de 40 municipis, l'acollida que va tenir la mostra de titelles el cap de setmana
van
passat. Sí, els espectacles d'adults fluixets, però de 9 espectacles, 7, 9 de pagament, un era itinerant, 7 amb entrades exaurides i alguns amb doble passi i altres sense poder fer doble passi per qüestions organitzatives de muntatge. O sigui, vam fer uns 900 espectadors, que no està malament, per una primera mostra, amb els recursos que teníem i la quantitat de gent que es va quedar fora perquè no podíem fer doble passi.
O sigui que,
agrair. De més de 30 municipis diferents han vingut.
Vol dir que fareu...
Ja, segona edició.
Exacte, no?
Amb
les després condicions, de l'èxit val la pena,
amb
no?
Amb les condicions que hem fet aquesta, no. O sigui, o els artistes cobren el que han de cobrar o nosaltres no perpetuarem el que és la precarietat laboral, ja ho vam dir. Pot ser. Però sí que això, volíem agrair-ho, senzillament, perquè estem bastant contents.
I les titelles per adults, què passa? Que no tenim cultura de... Ens costa?
Sí. Costa.
Bueno, alguns no, eh? A mi no. A mi no em costa.
Vosaltres dos veu venir.
A mi no em costa. I la veritat és que el que vaig veure em va entusiasmar, em va agradar molt, estava molt bé i, curiosament, hi havia...
A mi se'm va fer curt,
hi havia alguna... sí,
la veritat.
Pues, jo crec que és un bon senyal. És un bon senyal.
Sí. No estic acostumada, eh? Jo hi anava quan tenia els nens petits.
Hi havia nens petits i hi havia adults i tothom estava, bueno, entusiasmat amb el que estava veient al davant. Actuava, en aquell cas... El titellaire actuava, vull dir que la seva expressió, la cara, això, també era present i era evident, però també els titelles i el que feia era d'una sensibilitat extraordinària. Jo recomano titelles per adults, eh?
Molt bé, senyors. Gràcies per ser-hi un divendres més. Us espero divendres de la setmana que ve. Mentrestant, gaudiu del cap de setmana. Jaume, gràcies per fer-me de becari. M'agrada molt. Gràcies a tots, bon dia.
Bon dia. Adéu,
bon dia, un cap de setmana.
El gall del monestir.